Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Salutacions de Cito Ramírez a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Cop de porta del Consell de Garanties Estatutàries als pressupostos de la Generalitat. Veu inconstitucionals les partides pel referèndum. En concret, el govern català preveia destinar gairebé 6 milions d'euros a aquesta votació. El dictamen respon a la petició de PP, Ciutadans i PSC que van demanar al Consell que es posicionés sobre si aquestes partides s'ajusten a la llei. De moment, el president Carles Puigdemont deixa clar que el referèndum es farà perquè la partida està avalada. Mentrestant, el PSC dona per acabada la legislatura, demana eleccions i avisa que portarà els pressupostos al TC si no es modifiquen. El PP celebra que el Consell de Garanties els hagi donat la raó i per Ciutadans aquesta partida ha arribat al game over. Societat Civil Catalana ha enviat una carta a la Universitat de Harvard qüestionant que el centre hagi cedit les instal·lacions per fer dos actes avui i demà de l'expresident Artur Mas. A la carta, la plataforma no nacionalista diu que Mas és una persona esquitxada per casos de presumpta corrupció i que ha actuat en contra de la llei. Més enllà de la política, les llistes d'espera per operar-se a la sanitat pública han augmentat un 5% en el darrer any. Els responsables de salut asseguren, però, que s'ha reduït el temps d'espera amb proves diagnòstiques, consultes externes i cirurgia. I una important operació conjunta de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra permès detenir a 10 persones d'origen sud-americà. Feien atracaments violents a joieries de Catalunya i Madrid. El líder de la xarxa va participar en l'assalt a un furgó blindat a un centre comercial el 2007. Fins a les 3 de la tarda ampliarem aquestes i d'altres qüestions. Serà com cada dia, després de la informació de servei i de l'actualitat esportiva. Primer de tot, la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Arriba un canvi de temps a Catalunya amb l'entrada d'un nou front. Anirà creixent la nuvolositat al llarg del dia, avui amb precipitacions febles al principi, que avançaran d'oest a est, però que cada cop seran més intenses, arribant a ser fortes al final del dia cap a la banda més occidental, on s'esperen recollir 20 litres per metre quadrat en una hora, com diem, a partir del vespre, i amb una cota de neu que anirà caient al Pirineu fins als 1.000 metres. Esperem, doncs, nevades abundants de cara a la nit. A la resta, pluges, com diem, que aniran avançant i que poden arribar va més aviat al vespre. Aquest front, a més, porta aire fred. Han d'anar baixant les temperatures aquests dies. Avui encara es mantenen força, màximes de 17 a Barcelona i Tarragona, de 19 graus a Girona i 18 a Lleida. I molta atenció a aquest vent, que serà cada cop més fort i que en cotes altes del Pirineu Occidental o la Vall d'Aran donarà ratxes de 80 km per hora. També es farà sentir força al prelitoral tarragoní i s'activaran avisos costaners de nivell taronja ja a la nit a la Costa Daurada, tot i que també serà molt fort al nord de la Costa Brava. Per demà esperem una jornada, doncs, molt ennuvolada a Catalunya, amb precipitacions que poden ser més fortes a primera hora i que cap a les comarques de Lleida seran més persistents, amb nevades a partir dels 700 metres. Encara, doncs, al matí amb pluges abundants al territori de Lleida i Tarragona. Avisos per nevades aquesta matinada, a matí també al Pirineu de Lleida, la Vall d'Aran, de fins a 20 centímetres de gruix, però també la resta del Pirineu o Prepirineu s'espera que nevi força. Unes precipitacions, però, que demà al llarg del dia aniran remetent de sud a nord alhora que aquesta nuvolositat anirà desapareixent. Les temperatures han de baixar més demà, sobretot al Pirineu, especialment on el descens serà notable, amb mínimes que tocaran els 9 graus a Barcelona, 8 a Tarragona i 4 graus a Girona i a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació també a les carreteres. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora hem de destacar algunes incidències. Veiem intensitat a la B30 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona, també retencions a la ronda litoral a la zona de Gran Via en sentit Trinitat, i un accident a la Nacional 240 a Lleida provoca intensitat en sentit Tarragona i causa el tall d'un carril en direcció sud, com dèiem. A banda d'aquestes incidències, de moment circulació força tranquil·la. Això és tot. Bona tarda.
Informació del transport públic. Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, per al partit de Lliga de demà dissabte entre Barça i Celta, TMB reforça el servei tant de metro com d'autobús. Es reforcen les línies de bus de l'entorn del Camp Nou i s'habiliten línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto, Verdaguer i a Plaça Catalunya. El tram baix també reforça el seu servei. Recordeu que el metro funciona, com tots els dissabtes, de forma ininterrompuda durant tota la nit. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Quatre minuts perquè siguin dos quarts de tres. Fem una ullada a l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Primera roda de premsa de Luis Enrique des que va anunciar que deixa el Barça el proper mes de juny, amb motiu de la prèvia del partit de Lliga, que demà a l'estadi enfrontarà el conjunt blaugrana davant del Celta de Vigo. L'asturià ha expressat el seu estat d'ànim un cop anunciada la seva sortida del club aquest estiu.
Me gustaría ser original y buscar otro objetivo calificativo, pero estoy igual. Cuatro días no pierdo la fuerza. Pero, bueno, en cierto modo también un poco liviado, podría ser, y focalizando claramente la atención en lo que es este final de temporada apasionante por lo que significa, por las posibilidades que tenemos y por los objetivos claros que buscamos.
Luis Enrique no ha volgut entrar quan se li ha preguntat si li agradaria participar del procés de tria del proper entrenador o que com a mínim se'l consultés.
No hablo de supuestos ni de posibles cosas, solo me obsesiona en mis últimos tres meses en el club, disfrutarlos, dar mi mejor versión, darle las mejores soluciones a los jugadores y ganar títulos. Es para lo que vine aquí hace ya dos temporadas y en estos tres meses no pienso distorsionar lo que es mi objetivo.
De cara a aquest partit contra el Celta, André Gómez, per una indisposició, no ha pogut entrenar amb la resta del grup. A Esports Cop estarem també al vestidor del conjunt gallec de la mà d'un protagonista. És divendres de prèvies i a la ciutat esportiva Dani Jarque hem assistit a la roda de premsa de Quique Sánchez Flores, prèvia al partit que enfrontarà l'Espanyol demà al Villarreal a territori castellonenc. El tècnic blanquiblau obre de bat a bat les portes a continuar somiant en una classificació europea de l'equip per la temporada vinent.
Yo dejo que la gente sueñe, que la gente piense. Soñar en grande es mejor que soñar en pequeñito. Seamos cautos porque estamos hablando ya de Europa como algo muy continuo, como algo ya una obligación, y nosotros tenemos la obligación de consolidar el equipo. Desde la pasión siempre, pero desde la seguridad uno construye cosas más sólidas.
A la llista de convocats de 19 futbolistes, la novetat és l'entrada de Rubén Duarte. N'han quedat fora Marc Navarro per lesió i Álvaro Vázquez per decisió tècnica. De fet, el trencament muscular del defensa el mantindrà de baixa unes 5 setmanes. En bàsquet, nou partit a cara o creu pel Barça de bàsquet a l'Eurolliga amb la visita aquesta nit del CSKA de Moscou al Palau Blaugrana. L'equip de Barçoques recupera per aquest partit a Brad Oleson. Dolman continuarà encara de baixa. El tècnic Georgios Barçoques diu que l'equip haurà d'estar a un gran nivell per derrotar els russos, cosa que creu no és impossible.
CSKA contra el CSKA, que són els actuals campions, no només has de jugar bé, sinó que necessites una mica més, necessites aquest extra de tots els jugadors, necessites que els jugadors tinguin una bona nit, per dir-ho així, a més. Tot i així, jo crec que no hi ha cap equip imbatible en aquesta Eurolliga. De fet, el CSKA ha tingut 5 derrotes al llarg d'aquesta temporada, però s'ha de treballar molt amb la mentalitat, està molt centrat en el partit durant els 40 minuts, intentar treure el màxim, el millor d'aquest partit, que seria la victòria, òbviament.
Amb motor, Marc Márquez analitza a Barcelona el proper Mundial de MotoGP que arrenca en 3 setmanes a Qatar. Márquez ha dit que Lorenzo i la seva Ducati milloraran i s'ha referit també en especial a Maverick Viñales.
Quan un pilot ve de guanyar curses ja, va guanyar una cursa l'any passat, fer podis, està clar que si vas amb un equip pues, com és Yamaha, que té una moto molt, molt completa també, està clar que si tens el talent, pues, una, tens la pressió i l'altra, les ganes també de lluitar pel títol.
I en atletisme pendents dels europeus indoor, que han arrencat avui a Belgrat amb bona actuació de la banyolina Esther Guerrero, que ha entrat a les semifinals dels 800 metres. A la jornada d'aquesta tarda entraran en competició els representants de la prova dels 3.000 masculins, amb Adel Metzal al capdavant, o dels 1.500 amb Marc Alcalà com a principal opció en aquesta distància.
Gràcies, José Luis. Actualitat esportiva ampliada, Esports Cope, a partir de les 3:05. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida més notícies. Què tal? Molt bona tarda de nou. Són 2:15. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Salutacions de Sito Ramírez a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Cop de porta del Consell de Garanties Estatutàries als pressupostos de la Generalitat. Veu inconstitucionals les partides pel referèndum. En concret, el govern preveia destinar gairebé 6 milions d'euros a aquesta votació. El dictamen respon a la petició de PP, Ciutadans i PSC que van demanar al Consell que es posicionés sobre si aquestes partides s'ajusten a la llei. De moment, el president Carles Puigdemont deixa clar que el referèndum es farà perquè la partida està avalada. Mentrestant, el PSC dona per acabada la legislatura, demana eleccions i avisa que portarà els pressupostos al TC si no es modifiquen. El PP celebra que el Consell de Garanties els hagi donat la raó i per Ciutadans aquesta partida ha arribat al game over. Societat Civil Catalana ha enviat una carta a la Universitat de Harvard qüestionant que el centre hagi cedit les instal·lacions per fer dos actes avui i demà de l'expresident Artur Mas. A la carta, la plataforma no nacionalista diu que Mas és una persona esquitxada per casos de presumpta corrupció i que ha actuat contra la llei. Més enllà de la política, les llistes d'espera per operar-se a la sanitat pública han augmentat un 5% en el darrer any. Els responsables de salut asseguren, però, que s'ha reduït el temps d'espera amb proves diagnòstiques, consultes externes i cirurgia. I una important operació conjunta de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra ha permès detenir a 10 persones d'origen sud-americà. Feien atracaments violents a joieries de Catalunya i Madrid. Són les principals notícies d'aquest divendres a Catalunya, però n'hi ha d'altres que repassem en forma de titulars. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Una dona pateix una agressió sexual múltiple al Carnestoltes de Vilanova i la Geltrú.
La víctima ha presentat una denúncia a la comissaria de Mossos de Vilanova per un delicte contra llibertat sexual. Tres homes la van agredir sexualment la matinada del dimecres. Els Mossos han obert una investigació per aclarir unes circumstàncies. Continua oberta la investigació i encara no s'han produït detencions.
5 detinguts per clavar una pallissa a un noi després d'enganyar-lo amb una cita amorosa.
Els Mossos van ser advertits d'una baralla entre joves a la ronda de Ponent de Terrassa. En arribar van trobar la víctima amb contusions al coll i al cap. La investigació ha demostrat que la víctima havia tingut una disputa a través de les xarxes socials amb una amiga de l'institut. Com a venjança, la noia va organitzar una cita enganyosa. Se van presentar un grup de joves i el van apallissar. Els dos nois implicats han ingressat a la presó provisional i les tres noies han quedat en llibertat en càrrecs.
Les denúncies per abusos sexuals pugen un 68% a la regió policial de Ponent.
Durant l'any passat, els Mossos d'Esquadra han rebut 54 denúncies d'abusos sexuals. La policia interpreta que aquest considerable augment no és per un increment dels abusos sexuals, sinó per una major conscienciació a l'hora de denunciar.
Banc Sabadell ven el seu 5% de capital al Fluidra per gairebé 27 milions d'euros.
Banc Sabadell en versió desenvolupen, filial íntegrament participada per Banc Sabadell, ha venut per 27 milions d'euros la seva participació de més de 5.000 accions de Fluidra. La venda representa un benefici abans d'impostos en els comptes consolidats de Banc de Sabadell d'aproximadament 10,5 milions d'euros.
La Fundació Dalí compra el quadre Figura de perfil per 1,8 milions d'euros.
L'obra de l'artista ha estat subhastada a Bohams, Londres, amb un preu de 1,8 milions d'euros. La Fundació valora molt positivament aquesta incorporació, ja que amb aquest retrat ja són 4 els olis que tenen de la seva germana Ana Maria com a protagonista i que formen part de la col·lecció de la Fundació.
Comencen a funcionar els dos nous radars de tram a la Nacional 2 entre Capmany i Agullana, a les comarques de Girona.
Els aparells controlen la velocitat al llarg d'un tram de gairebé 3 quilòmetres, on el límit permès és de 80 quilòmetres hora. Amb els nous radars que es posen en marxa avui són gairebé 100 quilòmetres de la xarxa viària catalana controlats per aquest sistema de velocitat mitjana. Actualment ja funcionen 17 d'aquests dispositius, 9 estan instal·lats a la demarcació de Girona.
El govern català i la patronal PIMEC impulsen la seguretat vial en l'entorn laboral.
El conseller d'Interior del govern de la Generalitat, Jordi Jané, i el secretari general de PIMEC, Antoni Canyete, han signat un conveni de col·laboració per incorporar la seguretat laboral en la cultura de les empreses. El conveni preveu que el Servei Català de Trànsit facilita a la patronal informació, consell i estadístiques per traslladar als treballadors. Amb aquesta proposta volen reduir la sinistralitat laboral.
Ciutadans lamenta que el PSC rebutgi un homenatge a les víctimes de l'atemptat d'Hipercor.
Carina Mejías assegura que el vot contrari dels socialistes ha estat clau perquè la proposta no s'hagi aprovat. Per la líder de Ciutadans, a l'Ajuntament de Barcelona, l'acte era un homenatge a la memòria, a la dignitat i a la justícia. El PSC justifica el seu vot argumentant que ja existeix un monument i que el reconeixement institucional es farà el pròxim desembre.
Alberto Fernández Díaz reclama a Esquerra Republicana la llei de dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès.
El president del grup municipal del Partit Popular a Barcelona reclama que aquest organisme es caracteritze pel seu dèficit, inutilitat i morositat, ja que s'encarrega bàsicament de la gestió de les rondes. A més, afirma que aquesta gestió és competència de l'àrea metropolitana i que les seves funcions poden assumir ajuntaments i la Generalitat.
Cop de porta del Consell de Garanties Estatutàries als pressupostos de la Generalitat. Veu inconstitucionals les partides pel referèndum incloses dins dels comptes i que el vicepresident Oriol Junqueras va presentar el passat mes de novembre al Parlament. En concret, el govern preveu destinar gairebé 6 milions d'euros a la votació que s'ha de celebrar com a molt tard al setembre. El dictamen respon a la petició dels grups del PP, Ciutadans i PSC que van demanar al Consell que es posicionés sobre la constitucionalitat d'aquestes partides. Ara el govern haurà de decidir si modifica o no els pressupostos que s'estan tramitant a la Cambra catalana. De moment, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, deixa clar que es manté el compromís de fer un referèndum perquè la partida que s'hi pretén destinar està avalada.
Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum.
Bé, no podem sentir les declaracions del president Carles Puigdemont. Ara sí, l'escoltem.
El govern convocarà el referèndum, entre altres coses perquè també hi ha bones notícies avui, i és que la partida econòmica amb els diners reservats per fer el referèndum està perfectament avalada. Per tant, el referèndum es farà.
No ho veuen de la mateixa manera els partits de l'oposició. El PSC dona per acabada la legislatura, demana eleccions i avisa que portarà els pressupostos al Tribunal Constitucional si no es modifiquen. El PP celebra que el Consell de Garanties els hagi donat la raó i diu que aquesta vegada no ho ha dit el Constitucional sinó un òrgan del Parlament. Per Ciutadans, aquesta partida ha arribat al game over, Isaac Posadas.
L'oposició ha dit prou. Des de Ciutadans, el seu portaveu al Parlament, Fernando de Páramo, espera que l'1 d'avui serveixi per acabar ja amb el monotema, ja que fins i tot el seu propi Consell de Garanties Estatutàries els hi dona l'esquena. És el game over del procés i amb això hauria d'acabar l'aventura, diu de Páramo, una aventura que, com escoltàvem, Puigdemont no té cap intenció d'abandonar. De Páramo diu que el president ja no només no dona la cara, sinó que no fot cas a ningú, tampoc als seus.
Nos preocupa mucho que ni siquiera dan caso, señor Puigdemont, ni siquiera haga caso a su Consejo de Garantías Estatutarias. Es que no hace caso al Tribunal Constitucional, no hace caso al reglamento del Parlamento, no hace caso a los letrados, no hace caso a toda la oposición, no hace caso a su propio Consell de Garanties Estatutàries, que no fa cas a nadie.
En aquesta línia es manifestava també el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta. Com de Páramo dona per acabada ja la legislatura, ha avisat que si el govern no modifica els pressupostos aniran al Constitucional i ha demanat la convocatòria d'eleccions imminents perquè el referèndum ha fracassat.
El único objetivo político del gobierno en esta legislatura es convocar un referéndum que no pueden convocar. Por lo tanto, desde este punto de vista, la legislatura ha acabado ya y el gobierno tiene que proceder a convocar elecciones cuanto antes.
Des del PP, el seu líder a Catalunya, Xavier García Albiol, ha titllat de bandolers els membres d'un govern que no volen abandonar aquesta via, tot i el que hem conegut avui. Albiol insisteix en que el referèndum no es farà i, per tant, els demana que trenquin amb els copaires i que obri la porta al diàleg que ofereix, de nou, al seu partit. Albiol puja al carro taronja i recorda Puigdemont que ara els dolents ja no venen de fora.
Ahora ya no es ese malvado Tribunal Constitucional que va en contra de Catalunya, como dicen los independentistas. Ahora es el propio órgano creado por el Parlamento de Cataluña con una mayoría de miembros a propuesta de los partidos independentistas que les han dicho que no se puede convocar ningún referéndum independentista y que no pueden gastar ni un solo euro de los presupuestos para un fin de ese tipo.
Pels comuns, aquest dictamen desautoritza en tota regla l'estratègia unilateral del govern i per això demanen que Puigdemont comparegui per veure cap on bufarà el vent davant aquestes contradiccions.
Tot i aquest varapal del Consell de Garanties Estatutàries, el coordinador del Pacte pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha explicat que la campanya d'adhesions continua endavant i, a més, ha comentat que va a bon ritme. Elena ha insistit en que les signatures no es poden utilitzar, tal com va suggerir el president Puigdemont de cara a una futura entrevista amb el president Rajoy. Joan Ignasi Elena també s'ha mostrat esperançat de que ben aviat el PSC farà costat a la iniciativa. Yolanda Canales.
Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, diu que l'adhesió al manifest, que ja compta amb 100.000 signatures, no suposa una adhesió pròpiament a cap projecte polític en concret, sinó a una idea. Són els ciutadans els que han de decidir què volen per a Catalunya, i això ho han de fer votant. Per això troba molt important el suport que han rebut del líder de Podemos, Pablo Iglesias, un suport que també espera aconseguir del PSC, perquè també va defensar aquesta opció fa un temps. Ho explicava a COPE Joan Ignasi Elena.
Ya en su día de apoyo a esta solución, luego legítimamente cambió de posición, pero también es verdad que son muchos los concejales, los electos del Partido de los Socialistas, pues que en los municipios están dando este apoyo a este manifiesto. ¿Por qué? Pues justamente porque consideran que esta solución, ¿no?, la de votar, és la millor per al conflicte que viu Catalunya.
Elena també ha dit que serà en el marc del pacte on s'ha de decidir què es faran amb aquestes adhesions. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretén utilitzar-les davant el govern central per a un últim intent d'aconseguir un referèndum pactat.
Mentrestant, Societat Civil Catalana ha enviat una carta a la Universitat de Harvard en la qual qüestiona que el centre hagi facilitat les instal·lacions per dos actes avui divendres i demà dissabte de l'expresident Artur Mas. A la carta, la plataforma no nacionalista diu que Mas és una persona esquitxada per casos de presumpta corrupció i per haver actuat contra la legalitat d'un estat com Espanya. Antonio Pérez.
Societat Civil Catalana ha expressat a la Universitat Nord-Americana la sorpresa de que hagi convidat Artur Mas a realitzar una conferència sobre el separatisme català, tot i respectant la llibertat d'expressió d'aquesta institució. El president Mariano Gomà ha comentat que entenen que ha d'haver diversitat i que els responsables de la universitat poden tenir idees o obrir-se a altres opinions, però sembla especialment greu que s'admeti a una conferència unilateral on Artur Mas parlarà de secessionisme i d'agressions per part del govern central. El vicepresident José Domingo ha justificat la carta enviada a la universitat subratllant que en aquesta conferència no es parlarà en nom de tota Catalunya.
Hemos considerado conveniente que estos foros también tuvieran nuestra opinión y por eso hemos mandado una carta a estas instituciones para que vean que al menos los que hablan allí no pueden hablar en nombre de toda Cataluña, hablarán en nombre de una parte que ellos representan, que es la del separatismo, pero en modo alguno pueden hacerlo en nombre de toda Cataluña.
Societat Civil Catalana convida a tots els demòcrates de Catalunya i de la resta d'Espanya a la manifestació que es realitzarà el proper 19 de març a les 12 del migdia a la plaça Urquinaona amb el lema "Per la democràcia, la llibertat i la convivència, aturem el cop".
Canviem ja de qüestió. Les llistes d'espera per operar-se a la sanitat pública han augmentat un 5% l'últim any. A dia d'avui, més de 150.000 persones estan pendents de ser intervingudes, 9.000 més que fa un any. Tot i això, els responsables de salut es mostren satisfets perquè s'ha aconseguit reduir el temps d'espera amb proves diagnòstiques, consultes externes i cirurgia. Milan Suero.
Tot aquest augment del 5% de pacients que es troben en espera, el Pla d'Atenció Integral de les Llistes agafa una nova orientació aquest any. La tipologia de pacients, els criteris clínics, la gestió, l'eficiència i la qualitat del procés són les 5 bases primordials d'aquest pla. Les principals prioritats van enfocades al pacient, tal com explica el director de Servei Català de la Salut, David Elvira.
Els compromisos inalterables de posar la intensitat en la millora dels temps, en la transparència en les llistes d'espera i en la millora de la qualitat en la gestió clínica de les pròpies llistes d'espera, més enllà de la purament pressupostària, perquè el que en definitiva volem és que els nostres ciutadans esperin menys, pateixin menys durant l'espera i es maximitzi l'impacte positiu en salut un cop han accedit al diagnòstic, han accedit a la consulta o han accedit a la intervenció quirúrgica.
Elvira diu que aquest pla tindrà una informació transparent, accessible i de qualitat. Els pacients tindran dues avaluacions, durant el temps d'espera i després de la intervenció. Però la principal prioritat que té aquest pla és que hi hagi una major focalització en les intervencions amb major volum de pacients en llista d'espera o fora de garantia.
La crònica de successos ens deixa una important operació conjunta de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra. Han detingut 10 persones d'origen sud-americà que feien atracaments violents a joieries de Catalunya i Madrid. El líder de la xarxa va participar en l'assalt a un furgó blindat a un centre comercial el 2007, on es van robar més de 300.000 euros.
Els detinguts entre 29 i 59 anys se'ls acusa de ser els autors materials de 5 atracaments, 2 consumats i 2 en grau de temptativa a Barcelona i un 5è a Madrid, també sense èxit. L'operació l'han dut a terme en col·laboració amb Mossos i Policia Nacional i s'han intervingut durant els registres robes que feien servir durant els atracaments, documentació falsa, eines que feien servir per forçar les portes i fins i tot les brides de plàstic amb les que manillaven els joiers, un artefacte detonador i una destral. Els membres de la xarxa passaven períodes curts a Espanya d'uns 3 mesos i ho aprofitaven per saquejar tot el que podien. Cometien els robatoris sempre amb el mateix modus operandi, amb violència i intimidant la víctima. Ho explica el portaveu de la Policia Nacional, José Antonio Nin.
En algunas ocasiones llevan armas de fuego, pero no siempre, porque esto agravaría el delito. Entonces, las más de las veces o esgrimen armas blancas o simplemente pues a puñetazos y a patadas, como se ha visto en alguna ocasión, o si llevan algún arma de fuego, normalmente simulada, i la utilitzen com un objecte contundent.
Nin creu que es tracta d'un cop important al ser un grup organitzat i deixa palès, diu, que la policia treballa amb contundència davant aquests casos que creen tanta alarma social. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó de 8 d'ells.
Mentrestant, el líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, considera que l'alcaldessa Ada Colau ha permès que els ocupes es burlin de Barcelona i de la llei. Això per aplicar polítiques permissives amb aquest col·lectiu i convertint la capital catalana en una ciutat amiga dels ocupes. El polític popular ha insistit en que aquesta denúncia el coneixia que l'Ajuntament ha inclòs un espai ocupat com la Casa de Muntanya en una guia turística. Sergi Tor.
La guia, amb un cost de 56.000 euros, se ressalta aquest edifici com punt d'interès cultural. El govern de Colau justifica la visita turística pel seu valor arquitectònic i històric. L'edifici va ser ocupat il·legalment fa 20 anys en propietat del Ministeri d'Hisenda i s'ha convertit en un referent del moviment antisistema. El president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, considera que la edició de la guia demostra les simpaties de Colau pel món ocupa i que és grotesc que Barcelona promocioni turísticament aquests edificis.
Ada Colau ocupa el cargo de alcaldesa con K de ocupa por la permisividad municipal hacia este movimiento que ha generado un efecto ocupa llamada que debe obligarnos a todos a promover la desocupación de Barcelona de ocupas, una ciudad en la que se ha llegado al absurdo de incluir las casas ocupas en guías turísticas municipales.
La Casa de la Montaña és un edifici amb història construït per la família Güell per acollir un quarter de la Guàrdia Civil per mantenir la seguretat al parc. El 1983 va patir un atemptat de terra lliure que va significar la marxa de l'Institut Armat. La propietat va passar aleshores a mans d'Hisenda.
L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un concurs internacional per transformar la Rambla. El que vol el consistori i el que reclamen també els veïns des de fa molt de temps és que aquest punt emblemàtic de la ciutat torni a ser dels ciutadans i no només dels turistes, però aquest concurs que convocarà l'Ajuntament retardarà una mica més aquesta transformació de la Rambla. En volem parlar amb Fermí Villar, que és el president d'Amics de la Rambla. Senyor Villar, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la convocatòria d'aquest concurs, les obres no començarien fins a principis del 2019. Consideren que és massa tard, que ja porta molt de temps esperant que s'hi actuï. No sé si se senten d'alguna manera decepcionats.
Sí, correcte. És una mica un allargament, trobem que excessiu. No innecessari en si, però sí que innecessari tant de temps. Sabíem que hi hauria aquest concurs internacional, perquè era una condició amb la que es va aprovar per la condició d'un dels partits que va votar a favor, el Partit Socialista, ho sabíem, ho acceptàvem, però no esperàvem que es dilatés tantíssim fins vora els 3 anys després de l'aprovació.
Des de l'associació dieu que ja es podria anar per feina aplicant el pla especial de la Rambla que es va aprovar el passat mes de maig, no?
Correcte, hi ha punts i hi ha accions que depenen del pla especial que no han de passar pel concurs internacional. El concurs delimitarà una manera d'urbanisme i d'intervenció, però hi ha coses que no venen delimitades pel concurs que ja es podrien posar en pràctica.
Per exemple, quines?
La regulació de terrasses, que de fet ja és inclús anterior al pla especial. Bé, som un dels 17 eixos amb normativa singular de la ciutat. També les ocupacions de via pública que ja queden fora de normativa, ja es podrien... L'Ajuntament està fent feina per posar-hi remei, però és una feina que s'està allargant també excessivament.
No sé com ha estat fins ara la interlocució amb l'Ajuntament, no sé si els hi demanareu que s'acceleri aquesta transformació.
Ho hem demanat, tot i haver tingut reunions conjuntes de treball, ja estàvem mig avisats de que hi hauria una certa dilatació. Havíem demanat que no fos tanta. Finalment, entenem, per motius no sabem si tècnics o de decisió, però es manté aquestes dates que es van anunciar ahir. La interlocució a nosaltres és molt bona, és molt bona, tot i que ara estiguem decebuts, seguim mantenint una línia conjunta de treball, línia d'informació, i com les dues parts sabem, la mà està sempre estesa per treballar conjuntament, però hem de treballar.
Sí, estem parlant molt de la transformació de la Rambla, però en què consistirà exactament? Canviarà molt la seva imatge actual?
El pla d'usos, independentment del concurs, ja delimita, sobretot ja delimita on podrà passar-hi coses en superfície. Una de les característiques fortes de la Rambla de Barcelona és tot allò que passa en el passeig, tot allò que passa al damunt, que és el que li dona una vida i una fama global com la que té. S'ha d'endreçar, sabem perfectament, pel pla especial, doncs, que no podran coincidir una terrassa davant d'un florista ni una florista davant d'un quiosc de premsa. Això ja està delimitat i estem a favor perquè hem de recuperar espai per poder passejar. S'elimina molta ocupació de via pública, on des de l'associació hem demanat també seients perquè s'hi pugui seure el passejant, com és està passant ara a la part de Canaletes. És buscar una manera de fer suportable l'èxit del passeig.
Sí, precisament tots els turistes que venen a Barcelona acaben passant per les Rambles.
Correcte.
Això són milions de persones. Com és la convivència amb els veïns? No sé si aquest dia a dia complicat ha fet que alguns veïns hagin hagut de marxar.
Doncs és així. Els veïns marxen per problemes que sí que es podran solventar urbanísticament, però també marxen per problemes de molèsties del dia a dia que no depenen d'una normativa urbanística, sinó depenen de fer, per una banda, de fer complir normatives ja existents, sobretot de civisme, especialment a la nit. Per altra banda, és cert que mentre hi hagi aquest èxit turístic, del qual la Rambla també se'n beneficia, perquè evidentment els comerços de la Rambla de sempre, històricament, han viscut del forani, també de la gent de Barcelona, però el forani, quan Barcelona no era turística, a la Rambla ja havia públic turista. Nosaltres, evidentment, no podem dir que no volem turistes. El que volem és un endreçament en la línia, per exemple, que del que ara es posarà en marxa, esperem, a la Boqueria. És que hi hagi turisme, però amb un ordre de la manera que el veí no es vegi una mica, sobretot en mesos punta, perquè, per exemple, els dies de novembre, mig desembre, febrer, el turisme no és un problema continu. Hi ha lloc i espai per passejar. Ara, en els mesos de més punta, sí que hi ha una incomoditat manifesta.
Molt bé, Fermí Villar, president d'Amics de la Rambla, gràcies per atendre la trucada de COPE Catalunya i Andorra. Seguirem molt de prop aquesta transformació de la Rambla, a veure si de veritat recupera l'essència que ha tingut en el passat. Gràcies i bona tarda.
A vosaltres, gràcies, bona tarda.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Francisco Hortal, Los Molinos.
¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia. Porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío. Y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, patatas todo uso El Corte Inglés malla de 5 kilos a 3,60 €.
Y naranjas de Zumorroxi bolsa de 4 kilos por 3,90 €.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
7 minuts per les 3 de la tarda, amb els braços oberts, així és com el petit municipi de Gósol, al Berguedà, ha acollit durant tota aquesta setmana 80 soldats i 10 comandaments que han estat fent maniobres militars. La presència de l'exèrcit ha estat una important injecció econòmica per al poble en uns mesos de molt poca activitat. Des de l'Ajuntament han explicat que les úniques crítiques han vingut des de fora de Gósol, mentre que els veïns i els negocis de la població diuen estar encantats amb la presència de l'exèrcit. Anna Villar.
Amb els braços oberts, així han rebut els veïns de Gósol, un petit municipi del Berguedà, els 80 soldats i 10 comandants que aquesta setmana realitzen maniobres militars a la zona. Els veïns es mostren encantats, afirmen que són molt educats i es porten molt bé amb la gent del poble. Un bon exemple és el petit forn de llenya de Gósol. La seva propietària explica que ha venut més aquesta setmana que qualsevol altra de l'hivern.
I pues, aquesta ha sigut una manera de passar pues, aquest mes potser una mica millor, no? De dir... Pues han fet uns quants quilos més de pa i han quedat molt contents i nosaltres, pues, el negoci és el negoci.
L'Ajuntament va decidir cedir els terrenys als militars després de consultar-ho amb els negocis del municipi. La regidora Carme Sánchez ha explicat que els veïns estan encantats amb la presència dels soldats i ha assegurat que això suposa un benefici pel poble.
L'únic que ens dediquem des de l'Ajuntament políticament és a mirar per la nostra població i hem decidit i hem cregut correcte que per la nostra població el millor seria que poguessin venir ells, igual que qui sigui, i ja que és un benefici pel poble i és el que simplement ens hem dedicat, a mirar pel poble i hem vist que és el correcte i a part no som ningú per negar-li l'entrada a ningú.
Malgrat això, l'estada també ha generat queixes a la comarca. Diversos partits polítics s'han mostrat contraris a la iniciativa i, de fet, l'Ajuntament ha rebut nombrosos correus electrònics queixant-se per l'estada de l'exèrcit al municipi, tot i que és gent de fora, tal i com ha explicat la regidora Carme Sánchez.
I com cada dia en la recta final de l'informatiu, arriba la cultura amb la Montse Rodríguez.
Com cada divendres, comencem amb les estrenes cinematogràfiques. I ho fem amb una pel·lícula espanyola, es diu El guardián invisible, protagonitzada per Javier Botet, Marta Tura i Elvira Mínguez, entre d'altres. En els marges del riu Baztán, a la vall de Navarra, apareix el cos nu d'un adolescent en una circumstància que ho relaciona amb un assassinat ocorregut un mes enrere. La inspectora Maya Salazar, és Marta Tura, dirigeix la recerca que la portarà de tornada al poble d'Elizondo, on ella va néixer i del que ha tractat de fugir tota la seva vida.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Hay que evacuar el edificio. ¡Daos prisa!
¡Rápido, rápido!
¿Qué?
¡Rápido, rápido!
I des d'Iran ens arriba aquesta pel·lícula, El viajante, per ser nominada als Oscars 2017, una pel·lícula que parla del perill d'ensorrament d'un edifici en el qual viuen de lloguer l'Edman i la Rana. Es veuen obligats a mudar-se a un altre lloc. Un incident relacionat amb la llogatera anterior canviarà dramàticament la vida d'aquesta jove parella.
Hola. Sí. Buenas tardes. No, no. No abres, ha pasado ya una hora.
I des de França ens arriba aquest drama. La xica desconocida, Jenny, una jove metge de família, se sent culpable per no haver obert la porta de la seva consulta a una noia a la qual troben morta poc després, en saber que la policia no té forma d'identificar-la. Jenny té un sol impuls, descobrir el nom de la jove perquè no sigui soterrada anònimament i desaparèixer com si no hagués existit mai.
¿Podría decirme cuál es el motivo de su estancia en Tetuán?
Negocios. Mi nombre es Santiago García Musoles y estoy buscando a María Teresa Rivas González.
I Pablo Rivero, Hermán Bonín i Natàlia Plasencia són els protagonistes d'aquesta pel·lícula espanyola, Netcan. Estem al Tetuán de l'abril a l'any 1956. Les tropes espanyoles fan efectiva la seva retirada del nord del Marroc, finalitzant el protectorat sobre el país africà. Es proclama així la independència del Marroc a la zona nord.
Parece una lista de bajas.
¿Qué incendio?
El señor Otero y su esposa murieron quemados. Parece que también falleció uno de sus dos hijos.
I tanquem l'informatiu amb la crònica invisible del Pepe Collado, les notícies que no surten en grans titulars.
Avui la crònica invisible vol retre homenatge als estris d'oficina, en concret a la meva estimada grapadora, corbada, despintada. Continua fidel al meu servei des de gairebé el primer dia que vaig arribar a la cadena COPE. La meva grapadora Petrus ha estat capaç de suportar tota mena de pressions, intercanvis de taula o fins i tot intents de robatori. Ara que tot és electrònic a les oficines, la vella grapadora continua unint fulls amb l'antic sistema de les grapes metàl·liques, un sistema que sempre ha requerit un xic de força per posar-lo en pràctica. Per això, des d'aquesta columna, vull disculpar-me públicament dels cops de puny o excés de força que sempre he exercit contra la meva estimada grapadora. Un excés de violència que va acabar el dia que vaig descobrir que no calia força, sinó carinyo per grapar tota mena de documents o papers. La vella Petrus ha estat capaç d'unir des d'un parell de fulls fins a documents molt, però que molt secrets. Una grapadora que ha subsistit malgrat tota mena de crisis. En canvi, perforadores, altres grapadores, bolígrafs, ordinadors, calculadores, cendrers, safates, telèfons o gravadores han desaparegut amb el temps i l'ús. La vella Petrus segueix fidel al meu costat. Cada matí la tinc a prop, corbadeta, descolorida, però pendent dels meus desitjos grapadors. Menja poc, no beu i no surt per les nits. És un estri d'oficina dels que ja no queden. La vella grapadora Petrus és entranyable, sé de bona tinta, la del bolígraf Vic, que la resta d'estris d'oficina li estan preparant una festa sorpresa. Encara no hi ha data per a la celebració, tot i que un bon dia seria el dia de la dona treballadora, el 8 de març. No hem d'oblidar que estem parlant d'una grapadora i no d'un grapador. Ja s'han apuntat a la festa la carpeta, el telèfon de sobretaula, la regleta elèctrica, la pantalla de l'ordinador, els altaveus, la fotocopiadora, la impressora, la calculadora i un parell de paquets de fulls. Serà una festa íntima, però emotiva. La vella grapadora Petrus s'ho ha guanyat. Són molts anys grapant sense demanar res a canvi. Bé, sí, grapes, de tant en quant.